als 98.1 Ràdio Olot.
Tu que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá,
por tantas mamá, mamá. Todas las mamá, las mamá.
Teòricament havia d'anar al Festival d'Eurovisió, però no li cal perquè és un èxit absolut que interpreta, canta, tarareja absolutament tothom, aquest Mamà amb Rigoberta Bandini. I a l'antena dels 5 minuts més, ara és hora de donar la benvinguda al nostre veterinari particular, en Jordi Joanola. Què tal, Jordi? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut als 5 minuts més.
Moltes gràcies.
Una setmana més. Amb la Clínica Veterinària Olot, en Jordi Joanol, avui ens expliques alguna cosa lligada amb l'electricitat?
Home, ja que està tan de moda, l'electricitat, sí, no? I la llum i les... De moda, desgraciadament està de moda, eh? Desgraciadament. Al final ens en remparem tots, sí. I mai millor dit.
Sí, sí, sí.
Però bueno.
Avui què ens vols parlar? L'electricitat amb animals, entenem, eh?
Correcte, per tant... sí, parlem de l'electricitat dels animals elèctrics, si és que existeixen, d'acord? Perquè, clar, potser quan et dic animal elèctric, en què penses tu primer, potser?
Ostres, no ho sé, sé que hi havia...
Bàsic, és fàcil,
les anguiles.
Sí, ara, no? Molt bé.
Les anguiles.
Sí, és per antonomàcia, és l'anguila elèctrica. Tothom pensa, l'anguila
sí.
elèctrica.
Sí, sí, no la toquis. No
sí,
la toquis.
Exacte,
no,
que en rampa.
D'acord? Pensem que estan molt lluny d'aquí. Eh? Afortunadament aquí no tenim... O sigui, la gran majoria d'animals elèctrics, és a dir, d'animals que generen electricitat, són animals aquàtics, d'acord? I per què diu, home, animals aquàtics? Perquè, home, perquè l'aigua és un transmissor molt, molt bo de l'electricitat,
sí,
d'acord?
Sí.
Però sí que trobem... dos o tres animalons, d'acord, que generen també electricitat i els hi serveix una miqueta. Diem, les abelles, t'hi havies parat a pensar mai si
no.
generen electricitat o no?
No.
Com sap una abella si aquella flor ja està pol·linitzada o no? Ho sabries?
No, és que jo soc, doncs, jo soc de lletres.
De lletres, eh? Sí, però, sí, bueno, però a vegades allò, la curiositat del dia.
Se la mira, se la mira, diu, no, aquesta ja està pol·linitzada.
Doncs, l'abella és un cas, diem, d'un animal que no viu a l'aigua, d'acord, i genera electricitat, impuls elèctric. I per què li serveix aquest impuls elèctric o aquesta electricitat que genera? Doncs serveix per avisar a les altres abelles que aquella flor ja està pol·linitzada o ja ha anat a mirar alimentar-se del nèctar, d'acord? És a dir, quan l'abella va a la flor, a través del batec de les ales, genera una miqueta d'electricitat estàtica, diguem, per fregament, d'acord? Igual que farim nosaltres amb el globus o amb el cabell, que lloga, doncs, el fet de batre molt ràpidament les ales genera i fregar-les contra els pètals de les flors genera una mena d'electricitat estàtica que, quan l'abella està allà pol·linitzant i alimentant-se del nèctar, l'abella marxa, deixa l'electricitat estàtica i quan va una altra abella allà a dir vaig a menjar el nèctar o a pol·linitzar aquella flor, veu que hi ha una certa electricitat estàtica, entre cometes s'enrampa una mica i allò l'avisa que aquella flor ja no cal anar-la a pol·linitzar perquè ja hi ha anat una altra abella, d'acord? Me'n vaig a triar una altra, d'acord?
És que són tan llestes, de veritat,
És una curiositat maca de saber.
Si això passés amb els humans, hi hauria molt d'ordre i de consent.
Correcte. O desgavell.
O
moltes enrampades hi hauria. Doncs pensem que nosaltres també generem també electricitat, és a dir, les nostres cèl·lules del cos generen electricitat, res més lluny que les neurones, no? Les neurones transmeten electricitat. Quin corrent o quin voltatge t'has esperat mai a pensar quin voltatge fa la nostra neurona quan envia un estímul nerviós?
Ui, no. Avui m'estàs posant aquí una classe pròpia del Museu de la Ciència.
Clar, com que m'has apretat tant, Jordi Junola, vinc aquí, Jordi Junola, doncs pensem que una cèl·lula, una neurona, més o menys equivalen o fa un impuls elèctric d'uns 50 mil·livolts, que això traduït serien 0,05 volts, d'acord? Que això traduït ho anem ficant fàcil, una pila de les normals, d'aquelles de
triplar,
de les petites, és 1,5 volts, d'acord? Per tant, per les similituds, d'acord? Animals elèctrics, com generen aquesta electricitat, aquests animals elèctrics? Que tenen una bateria com els cotxes elèctrics? No, aquests animals elèctrics el que tenen uns òrgans que són els que produeixen, o uns electrogeneradors, que són els que produeixen, diguem, aquesta electricitat. Com ho fan? A través de, igual que les nostres neurones, com produeixen aquesta electricitat o aquest voltatge tan petitet, ho fan a través d'una sèrie d'electrosolució, diguem, una electroquímica, d'acord? És a dir, una sèrie d'ions carregats positivament se separen o passen a través d'uns altres ions que són negatius, és a dir, se separen aquestes càrregues positives i negatives i això fa aquesta diferència de voltatge i fa l'impuls elèctric. Què passa? Quan parlem de moltes cèl·lules a lo llarg d'un cos molt gran, no molt gran, estem parlant quasi d'una bateria, d'acord? És a dir, són cèl·lules que es diuen electrocits, d'acord? Que se separen entre ells d'unes proteïnes, diguem, fan com una pila, d'acord? I molt juntes arriben a fer una bateria molt gran o una pila molt gran, que quan descarrega aquí valdria uns 350 volts, caram, d'acord? O sigui que això fot un xispasso de cuidado, I ara direu,
però
la pregunta
quan dius,
millor...
Però veure, quan dius descarrega, on descarreguen?
Descarrega a l'aigua, en el seu medi, d'acord? És a dir...
És un mètode de defensa.
Aquí vamos, aquí anem.
Tu t'acostes i te'n rapes.
Home, diu, sí, està molt bé que generin electricitat, però per què coi els serveix l'electricitat? Que
no t'ho dic perquè com que, va tan cara,
com que va tan cara, no, però
els podem buscar i posar-los allà algun fil, a veure si...
Comencem a enxufar anguiles amb els endolls.
Connectats a casa,
home, pensa que... Sí, el fet, ells generen electricitat, per tant, això els hi és un cost, d'acord? Però clar, aquest cost ha de tenir un benefici o una repercussió. Per què els serveix o per què serveix generar electricitat amb aquests animals, aquests mamífers, d'acord? Hi ha les anguiles elèctriques o certes rajades elèctriques també i certs peixos que provoquen aquests voltatges molt grans. Aquests voltatges molt grans per què els serveix? Serveix per caçar. És a dir, quan aquest animal, aquesta anguila, aquesta rajada s'acosta a una presa, el que fa és descarregar aquest voltatge a l'aigua, d'acord? El que fa és aturdir aquell animal, d'acord? I se'l pot menjar tranquil·lament, és a dir, és una manera de caçar aquests animals.
O sigui, se'ls mengen viu, pràcticament.
Se'ls mengen viu
electrocutats,
com
els
altres, vull dir que tothom es menja els animals vius, més o menys, d'acord?
No, frescos del dia.
Frescos, correcte. També pensem que això...
És peix 3 del dia, aquest.
Sí. Ostres, avui esteu afins, eh? Avui ens en ramparem, ja ho veig a venir.
Sí.
Doncs pensem que hi ha aquesta funció de l'electricitat que és, diem, depredadora, o sigui, de cacera, però hi ha també molts altres peixos o altres animals que tenen un voltatge molt més petit, d'acord? O sigui, parlem d'aquestes 150 volts amb aquestes anguiles, però pensem que hi ha animals que fan voltatges d'un volt, 10 mil·livolts, i dic, home, això tampoc serveix per enrampar. Per tant, per què els serveix generar aquesta electricitat? Doncs els serveix per localitzar-se, és a dir, per saber el seu medi, és a dir, això s'ha vist en peixos de coves o en peixos, per exemple, a l'Amazones, que són molts animals són d'aquests. L'Amazones és un riu molt tèrbol, d'acord? Si mai us heu llançat a l'Amazones, doncs no veureu res, perquè bàsicament hi ha moltes molècules en descomposició, és un riu molt ric en minerals, en detritus, d'acord? I això fa que la visibilitat sigui molt nul·la, d'acord? Per tant, aquests animals han de tenir una manera de geolocalitzar-se, o diem, o de navegar per aquell riu d'una manera eficaç.
O sigui, ho fan servir per engegar la pila, no?
Correcte, ho fan servir com un sonar, diguem-ho així. Saps els ratpenats que ho fan per ecolocalització, que a vegades n'hem parlat, per ultrasons? Doncs a l'aigua el que es serveix seria per localitzar, diguem, una electrolocalització.
No hi ha un peix, Jordi, que em sembla que sortia a la pel·lícula d'en Nemo, que hi ha un peix que està a les profunditats.
Em sona.
Sí, però aquest té una llum.
Una llumeta, sí. Però això, diguem, això és bioluminescència, que això és diferent, d'acord? Això no... Aquesta llum que provoca aquest peix no està feta a través de l'electricitat, d'acord? Sinó que hi ha unes cèl·lules, que són els cromatòfors, que el que fan és una reacció química que fan una lluminescència, d'acord? Però no té res a veure amb l'electricitat, per molt que ens hi sembli, d'acord? Però, per exemple, el que anàvem a dir, aquests peixos, per exemple, la bioluminescència, en zones, en cotes molt baixes de l'oceà, on hi ha poca llum així, serveix per localitzar o per atraure preses, diguem, i alimentar-se, no? Doncs peixos que estan en zones molt profundes, en zones molt fosques, en coves, amb aigües molt tèrboles, doncs també fan servir l'electrolocalització, és a dir, creen un camp elèctric al seu voltant o una mena d'electricitat al seu voltant de molt poc voltatge, que el que fa és que quan es distorsiona aquest camp elèctric, doncs diuen, allà hi ha un animal, allà potser hi ha una roca, i intenten es localitzen i per tant poden navegar correctament. També els serveix per aparellar-se. Hi ha animals i peixos que el que fan és aquestes petites arpades, aquelles guspires de l'amor, diguem, doncs que fan que sigui un animal atraient o no atraient en el cas d'una fecundació que sigui òptima, d'acord? Per tant, veiem que la generació d'electricitat
té molts usos,
d'acord? Hi ha animals fortament elèctrics, diem que són aquests que l'anguila elèctrica, que per antonomàsia, rajades, per exemple els taurons també tenen molts electroreceptors a nivell de tot el que és a la seva cara o al seu morro, diguem, que el que fan també és orientar-se a través de l'electricitat de camps elèctrics, d'acord? Per tant...
Bueno, de fet, els electromagnètics són els que no es ven bé electricitat, però els camps electromagnètics serveixen a tots per orientar-se.
És un mix de magnetisme i electricitat, d'acord? Que realment hi ha una mena de lligam, no? Doncs el que dèiem, hi ha els fortament elèctrics que serveixen per, diguem, depredadors i per una consistència molt gran. Després hi ha els dèbilment elèctrics, que són més que per comunicar-se, d'acord? És a dir, aquests voltatges més petitets que clar, si em vull aparellar amb un animal i a sobre l'enrampo i el mato, doncs anem malament, d'acord? L'espècie ha de subsistir en aquest cas, d'acord? Per tant, té moltes aplicacions en els animals, diguem, més estranys, diguem. Els mamífers també tenen electricitat, és a dir, nosaltres també, els nostres músculs s'estimulen per estimulació, d'acord? Les neurones envien impulsos elèctrics per moure aquests músculs, d'acord? Pensem que aquests animals elèctrics estan, diguem, des de l'antiguitat que estan descoberts, és a dir, romans, grecs, feien servir aquests animals per curar o per intervencions quirúrgiques, és a dir, atordien la persona per potser fer una petita intervenció quirúrgica, atordien la persona per curar artritis, dolors, mal de cap, vull dir que...
Però els atordien...
Home, feien servir animals joves o petits que, el voltatge no era tan estrident com per poder-te matar, diguem. Pensem que un llamp, per exemple, porta 300 milions de volts, d'acord? Sí. És molt potent. En el cas d'aquests animals, si és un animal molt jove, per exemple, una anguila elèctrica d'aquestes, perquè us imagineu el tamany, pot arribar a 2,5 metres i a 20-30 quilos de pes, d'acord? Pensem que és un animal considerable, és a dir, i al llarg del seu cos té totes aquestes cèl·lules que es dediquen, diguem, a generar aquesta electricitat. Sense anar més lluny, l'Alessandro Volta, d'acord? El famós fabricant de piles o inventor de les piles, realment es va inspirar, va veure la idea de crear la pila a través d'estudiar aquests animals, d'acord? Pensem que el que hem dit abans són un seguit de cèl·lules separades entre ells d'uns aïllants, d'acord? Que cada una fa un voltatge determinat, però quan s'ajunten fan un corrent continu que provoquen aquesta descàrrega elèctrica. La pila no és res més, o la primera pila que es va inventar en volta, no era res més que un disc metàl·lic separat d'un aïllant, diguem, un altre disc metàl·lic, i així anar fent per crear una pila, d'acord? Per tant, es van inspirar en aquests animals per realment generar electricitat avui en dia, potser com la coneixem, a través d'una pila. O sigui que quan mirem una pila potser hem de mirar també un peix, diguem-ho així.
De fet, els humans sempre ens hem ambientat o inspirat amb la natura a l'hora de fer coses, no? Els ocells pels avions, sí, clar, sí, perquè de fet sí. És el que
el
tenim
sonar,
a la mà, no?
L'ecolocalització que dèiem abans, el ratpenat, vull dir que tots tenen unes aplicacions, el que passa que s'han d'estudiar i després dir, home, això a vegades es pot imitar o no es pot imitar, i a partir d'aquí crear...
A buscar la manera,
d'acord? I el que dèiem abans, potser aquests camps elèctrics ens poden inspirar per, diem, localitzar-nos o navegar a través d'altres llocs. Vull dir que tot això és una cosa que a vegades la natura ens aporta solucions que a vegades el problema que tenim és que no, a vegades no les sabem aplicar
o no les sabem veure,
i per tant,
Jordi,
tot això
abans,
és estudiar-ho.
Quan parlaves de la pol·linització de les abelles, mm-hmm. dius que deixen com una mena d'electricitat estàtica
sí.
en aquella flor, no?
Sí.
Però quant de temps dura aquesta electricitat estàtica en actiu?
Igual que l'electricitat estàtica normal, no? Es va dissipant a mesura que va estant,
clar.
Però clar, pensa que al moment que es dissipa, diem, aquella flor ja ha generat el prou nèctar com perquè la torni a pol·linitzar una altra flor. O sigui, és a dir, aquella càrrega estàtica en aquella flor no hi pot estar permanentment, perquè si no, no hi aniria cap abella.
Per això.
Per tant, és a dir, igual que la nostra electricitat estàtica, la típica electricitat estàtica que fem fregant un globus al cap, que tothom ho ha fet, d'acord?
Sí.
I que veus que el cabell s'atrau, no?
Quan jo t'havia vingut el cabell, en el seu moment.
Tu, Joel, no ho pots fer.
I força.
Doncs el que estem fent, el fet de fregar-ho, és crear unes càrregues positives i unes càrregues negatives en el globus i en el cap, d'acord? I el que fa és que el cabell se separa perquè s'atrauen, és a dir,
clar,
crees com un
clar.
corrent, d'acord? Per tant, en aquesta flor també aquesta electricitat estàtica es va dissipant, d'acord? A través del vent, a través de manipulació, a través de moltes altres coses, es va dissipant i després el moment de dissipar-se aquesta electricitat estàtica ja té aquesta flor ja ha carregat una altra vegada el nèctar i per tant ja pot ser pol·linitzat per una altra abella. Per tant, és una cosa que és permanent però poc duradera, diguem-ho així, d'acord? Perquè sigui el màxim eficient tant per l'abella com per la flor, diguem, que hi hagi benefici per les dues parts.
Per tant, Jordi, en funció de l'animal que ens trobem, nosaltres podem notar, no?, aquesta descàrrega elèctrica, en alguns casos.
Sí, però aquí, afortunadament, no tenim tants animals que ens provoquin alguna descàrrega elèctrica tan gran,
yeah,
diguem-ho així.
Yeah.
És a dir, el que dic, tots aquests animals que estem parlant, hi ha un peix que es diu el peix elefant, hi ha, bueno, que de fet, l'anguila elèctrica...
Un peix elefant, dius?
Sí, és un peix elefant. Té un morro molt, molt llarg, en forma de trompa d'elefant,
sí.
Que el que fa és, són aquests peixos que dèiem dèbilment elèctrics, que el que fan servir aquesta electricitat o aquesta generació d'electricitat la tenen molt, diem, concentrada a nivell del morro o a nivell de la base de la cua, que ho fan servir, diem, amb poc quilovoltatge, però que fan servir per detectar petites preses o per comunicar-se entre ells, d'acord? Doncs aquest es diu el peix elefant, i el que dèiem, que l'anguila elèctrica de fet no és una anguila, d'acord? És més un peix que no pas una anguila,
clar,
d'acord?
Clar, clar.
El que passa és que, com que té forma tan allargada, sembla una anguila, però no és realment. Està englobada dins els peixos ganivets, que es diuen així, diguem, perquè bàsicament, si veus una anguila, té forma d'un ganivet molt llarg, d'acord? Hi ha molts tipus de peixos ganivet, diguem. I molts peixos ganivet, valgui la redundància, tenen la capacitat de generar electricitat, d'acord? Són d'aquests peixos molt elèctrics, diguem. També hi ha, no em fiquis la música encara, també hi ha un animal que és l'ornitorrinc, no
sí,
sé si,
sí,
aquell de la, que sí. crec que ell ve que en forma pala, que també és un mamífer que posa ous, d'acord? Però que també té una certa capacitat d'electroreceptora per detectar, amb aquella paleta que té en el morro, doncs detecta petits canvis elèctrics i això fa que també detecti petites preses que pot tenir pel terra. Per tant, poder-se les cruspir, d'acord?
Ara estava pensant que aquest, el peix elefant que has comentat...
Sí. Ja t'enviaré una foto.
Podria ser el
ja
peix en radiofònic, no? Perquè, clar, si precisament utilitza la trompa per poder-se comunicar entre ells,
sí.
tindria
té
tot el sentit del món, no?
Ja et passaré la foto, ja riuràs.
Molt bé, molt bé. Jordi, hi ha algun animal que, el que dèiem al principi, sigui mamífer o no, que pugui defensar-se d'alguna manera utilitzant
sí.
l'electricitat i que, per tant, pugui ser nociu?
Sí. En principi tots aquests animals són quasi, la gran majoria són aquàtics, no? Però per el que dèiem, és a dir, si tu tens molta, si ets un mamífer que viu per terra i tens molta capacitat de descarregar, has de tocar la presa, diguem-ho així, has d'anar allà a enrampar-lo, d'acord? Què passa a l'aigua? L'aigua és diferent, l'aigua és un conductor d'electricitat, per tant, el fet jo de generar un corrent elèctric dins l'aigua sí que es pot dissipar a través del medi i afectar a potser altres preses que tenim a una certa distància. Per tant, aquí sí que té una miqueta de sentit, per això la gran majoria són aquàtics, diguem. Clar, de terrestres no n'hi ha tants. Terrestres seria, per això t'he ficat l'excepció de les abelles, hi ha algun tipus de panerola, que són aquelles cuques una miqueta més, que són com un escarabat volador, són com un escarabat volador, que també tenen una certa capacitat d'electricitat, però molt, molt petita, d'acord? El que dèiem de les abelles, si tu toques una abella, abans de rampar-te et picarà, ja t'ho dic ara, no pensis pas que has de vigilar que t'enrampi, has de vigilar que no et piqui, d'acord? Però tenen aquesta certa capacitat de fregament amb les ales, de crear aquesta electricitat estàtica i a vegades de fer aquest tipus d'informació amb altres congèneres seus, no? El que dèiem de la polinització, d'acord? Vull dir que...
Jordi, per exemple, les libèl·lules també es generen
electricitat o no? Les libèl·lules poden generar una certa electricitat, però no la fan servir, per comunicar-se, d'acord? És a dir, la poden generar, però ells ni se'n donen compte que la generen aquesta certa electricitat estàtica. Nosaltres l'electricitat estàtica la podem generar, però no ens serveix a res. Ens serveix per jugar amb els cabells o amb el globo, d'acord? Però vull dir, no té una funció, o almenys no està descrita una funció directa. Sí que és veritat que el nostre cos constantment genera electricitat, d'acord? Les nostres cèl·lules generen el que es diu un potencial de reacció que, de fet, es fa servir per entrar altres substàncies dins la cèl·lula. Vull dir que la cèl·lula ja està comprovat que genera una certa electricitat, però esclar, estem parlant del que dèiem abans, una neurona, estem parlant de 0,05 volts, és que clar, no tan rampa, diguem, serveix per transmetre informació a través d'altres cèl·lules o de músculs o de cert moviment, d'acord? Vull dir, però no té una funció com en aquests peixos que és de defensa, de comunicació, de localització, d'orientació, de depredació, vull dir que aquí té molt més bagatge i moltes més funcions, d'acord? És a dir, penseu que això també comporta un cost per l'animal, però també li suposa un benefici, d'acord? O sigui, sempre a la natura hi ha un cost-benefici, és a dir, si costa molt però no en surt un benefici, aquesta capacitat es perd a la llarga, d'acord? Vull dir que són animals, com el que dèiem abans, en coves, en molt fosc, amb aigües molt tèrboles, que necessiten alguna cosa per orientar-se, d'acord? O per poder menjar, vale? Doncs també, fan servir aquesta funcionalitat que té, que la natura, o diem, la selecció natural, els han caminat cap a aquesta zona.
Ens han escrit a través del 682-900-600, que és el nostre número de WhatsApp, i ens diu l'Antònia, diu, ja que avui esteu parlant de l'electricitat i el món animal, diu, sempre m'ha cridat l'atenció veure els animals enfilats als fils elèctrics.
Sí.
Diu, i que curiosament no s'enrampen.
Bueno, és
hi ha alguna explicació?
No, home, normalment crec, ara aquí seria, això és físic, ja, o sigui, els animals que, però això s'ha de vigilar, perquè, és a dir, moltes aus sí que estan amb un fil, però fixa que estan apoyats en un fil.
En un.
No
estan apoyats en els dos, d'acord?
Clar, si posen una cada un malament.
No, i aquí ve el problema, és a dir, el problema no està en que es dipositen sobre els fils elèctrics, sinó el problema està en quan en l'aire no el vol. Fixa que hi ha moltes torres d'alta tensió, que fins ara les torres d'alta tensió anaven, és a dir, els cables anaven cap amunt, és a dir, anaven de dalt cap a,
de baix cap a dalt,
diguem-ho així. És a dir, quan l'animal estava en el fil de baix i aixecava el vol, en el moment d'arrencar el vol, l'ala de dalt tocava el fil de dalt i encara potser no havia deixat el fil de baix. Aquí és quan hi ha el diferencial de potència i, per tant, hi ha l'enrampada.
Llavors feia un ocell
a la brasa.
Quedava
rostida, a la brasa,
i això ja s'ha mirat, hi ha torres d'alta tensió que ja estan protegides per les aus rapinyaires, per aquests animals voladors, per intentar que no s'enrampin, d'acord? Vull dir que quan aixequin el vol no tinguin possibilitat de contactar una ala sense haver deixat, però mentre toqui un fil, en principi no hi ha haver problema. El problema és quan toquen els dos alhora.
Clar, clar, clar. I el tema està en quan aixequen el vol.
Correcte, que potser no ha deixat anar el fil de baix i ja toca l'ala amb el fil de dalt, diguem. Aquí és on hi ha la diferència de potència i la descàrrega elèctrica, diguem-ho així.
Doncs ja hem contestat a l'Antònia, ja ho sabeu, 682-900-600, ens podeu escriure sempre que tingueu alguna consulta a algun dels nostres col·laboradors. Jordi, alguna cosa més?
En principi no.
Molt bé.
Me'n vaig a desenllar la nevera de casa.
Va, vinga.
972-26-84-16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972-26-84-16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.